Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les diputacions de Lleida i Tarragona acorden estratègies per recolzar econòmicament les escoles bressol públiques. Montse Manent.
A la primera trobada entre els presidents de les dues diputacions, Joan Talarni i Noemí Llauradó, han acordat unir estratègies per donar suport a les llars d'infants. La Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros en ajudes a les escoles bressol municipals tarragonines. Així ho ha explicat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.
Tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, quan ens veuen, ens ho posen damunt de la taula. És vital que ens continueu ajudant, tenint en compte, a més, que des de la Generalitat els pressupostos estan prorrogats i, per tant, la dificultat continua existint. I des de les diputacions, en aquest àmbit, doncs, que és supramunicipal, creiem que hi hem de donar suport.
Prop d'un miler de temporers del camp en situació irregular a les Terres de l'Ebre estan exposats a l'explotació per part de xarxes mafioses. Així ho ha denunciat el sindicat UGT.
El sindicat denuncia l'existència de grups i màfies que extorsionen els temporers. UGT també alerta de l'explotació laboral que pateixen aquests treballadors i l'incompliment dels convenis de grup Aquaris.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La UGT calcula que a les Terres de l'Ebre un miler de treballadors de la campanya del cítric estaran en situació irregular. Majoritàriament són estrangers sense papers d'origen indi i pakistanès. Asseguren que hi ha intermediaris organitzats que cobren diners a aquests temporers per buscar-los feina, habitatge i pel transport. A més, UGT denuncia l'existència de pisos pastera on els treballadors agrícoles malviuen en condicions infrahumanes.
Neix la plataforma Aturem la Llei Aragonès. Més de 50 col·lectius del sector educatiu, sanitari i social denuncien que la futura llei de contractes de serveis a les persones és el pas definitiu en la privatització dels serveis públics.
Consell Miró del sector social ha demanat que s'aturi i que els serveis bàsics quedin blindats. Els comuns i la CUP també hi donen suport.
I demanem que el procés legislatiu actual s'aturi i es replantegi la proposta a través d'una llei integral que, en primer lloc, blindi la gestió pública dels serveis bàsics per evitar que les empreses privades entrin a mercantilitzar l'educació, la sanitat i els serveis socials.
La variant del corredor mediterrani entre Tarragona i Vandellós estarà en marxa abans de finals d'any.
Així ho ha assegurat, si més no, el ministre de Foment en funcions aquest migdia, José Luis Ábalos, en una visita a la nova estació de l'Hospitalet de l'Infant, encara que no ha concretat dates.
Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard Del Amo.
Segons el ministre en funcions, la posada en marxa d'aquesta variant suposarà un estalvi de 30 minuts entre Barcelona i València. Pel que fa a les dades, el ministre en funcions apuntava que el projecte de la variant de Vandellós, iniciat fa prop de 20 anys, ha suposat una inversió propera als 700 milions d'euros, dels quals ja estan executats més del 95%.
El Teatre Tarragona tornarà a obrir les seves portes aquest octubre. L'edifici va haver de tancar al febrer a causa d'uns despreniments. Radio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Entre les obres més esperades d'enguany està Jerusalem, de Julio Manrique, que va obrir recentment el Festival Grec. També representarà Vaselina, una producció de la Sala Trono, La Tendresa, que arriba de la mà de Goll de Gom, i Le Mans Trilogy, una representació teatral on quatre actors interpreten més de 80 papers per explicar la història d'una família d'oligarques dels Estats Units.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Novament, els ruixats han fet acte de presència a punts del Pirineu i Prepirineu. Afectaran de forma dispersa punts de la serralada al llarg de la tarda i seran d'intensitat entre feble i moderada en general, localment acompanyats de tempesta i fins i tot de fang. Mentre que la resta de Catalunya hem d'esperar que es continuï imposant l'ambient assolellat, això sí, amb algunes bandes de núvols alts que han d'anar arribant pel sud del país i que fins i tot a final del dia i durant la propera matinada es podran fer una mica més abundants. Unes bandes de núvols que es mantindran fins demà al matí. A partir de llavors minvaran els núvols, s'imposarà un altre cop el cel seré poc ennuvolat, però serà momentani, i és que ràpidament demà al centre del dia creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral, on s'esperen alguns xàfecs o tempestes localment intensos durant les hores centrals del dia, que fins i tot es poden desplaçar cap a zones properes. Pel que fa a la temperatura, tenim durant aquestes hores centrals del dia uns valors més alts que els d'ahir, i aquesta tendència a l'alça es mantindrà també pel que fa a l'ambient matinal de cara al dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments els principals problemes els tenim localitzats a les dues rondes, que van molt col·lapsades en concret i sobretot en sentit Trinitat. Pel que fa a altres vies amb bastants problemes i un augment del temps de recorregut és, per exemple, la C16 de Sant Joan, fins a la via Augusta, fins a les rondes. Pel que fa a les retencions, hem de dir que els accessos nord són els que ara, en aquests moments, presenten més lentitud, P30 de Barberà en sentit Tarragona, C17 de Mollet cap a la ciutat i C58 també de Montcada cap al Nus de la Trinitat. Aquí compta perquè són pràcticament 5 quilòmetres. Pel que fa als accessos sud, destaca la 2 a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, i en el cas de la D23 una mica de mobilitat de sortida. Això és tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Les diputacions de Lleida i Tarragona acorden recolzar econòmicament les escoles bressol públiques.
Aquest matí s'han trobat per primera vegada els dos presidents de les dues diputacions, Joan Talarn per Lleida i Noemí Llauradó per Tarragona. I dins l'acord, en les línies de treball dels dos ens supramunicipals, hi ha la voluntat d'incidir en el suport de les administracions a les llars d'infants municipals respectives de cada demarcació.
En el cas de Tarragona, aquest suport es concreta en 5 milions d'euros de la Diputació per alleugerir les càrregues de les escoles bressol públiques tarragonines.
La Diputació de Tarragona manté un curs més els ajuts per l'escolarització de 0 a 3 anys.
Ràdio Ciutat de Tarragona.
Tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, quan ens veuen, ens ho posen damunt de la taula. És vital que ens continueu ajudant, tenint en compte, a més, que des de la Generalitat els pressupostos estan prorrogats i, per tant, la dificultat continua existint. I des de les diputacions, en aquest àmbit doncs, que és supramunicipal, creiem que hi hem de donar suport.
Eren les paraules de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona. Escoltem ara, sí, la crònica de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut aquest dimarts el seu homòleg lleidatà, Joan Talarn, amb el qual han tractat diversos temes que afecten totes dues demarcacions. En aquesta visita han acordat incidir en el suport a les llars d'infants municipals amb una mesura amb la qual es pretén garantir la prestació dels serveis d'aquests equipaments. Escoltem a la presidenta, Noemí Llauradó, parlar de la necessitat que molts ajuntaments tenen amb aquesta concessió.
Si mireu el curs 17-18, aproximadament, per tenir unes dades aproximades, se'n van poder beneficiar 150 llars d'infants. El que és important és que les diputacions, una de les nostres funcions principals és ajudar els ajuntaments, ajudar els municipis perquè puguin destinar doncs, recursos i serveis a la seva ciutadania, que al fi i al cap és el més important. No? Hem de cobrir una sèrie de serveis que considerem bàsics a les persones, i allà on no arriben els municipis, doncs la Diputació sí, pot contribuir i contribueix.
Els ajuts a les llars d'infants de 0 a 3 anys, que la Diputació de Tarragona ja va iniciar el 2014 en virtut d'un conveni amb la Generalitat, i les quatre diputacions catalanes continuaran enguany amb una inversió de 5 milions d'euros per a la demarcació de Tarragona i així poder fer front a les despeses produïdes durant el curs passat. De la seva part, Joan Talarn ha indicat que Lleida repartirà 3 milions d'euros als seus municipis per mantenir el servei d'escola i donar-lo suport. Per una altra banda, també els presidents han comentat que estan començant a treballar línies d'actuació per les comarques afectades pels incendis d'aquest estiu, sobretot a la zona de la Ribera d'Ebre.
I encara parlant sobre educació, la Fundació Jaume Bofill ha demanat canvis en els horaris i l'organització de les jornades a les escoles. L'objectiu, millorar la qualitat de l'aprenentatge. N'ha parlat el director de l'entitat en una entrevista a la xarxa.
Ismael Palacín ha alertat que els alumnes estan al servei dels horaris de la societat. D'aquesta manera ha detallat què fem malament i quins canvis s'haurien de fer.
Entre les 8, tots els experts en son diuen que per un adolescent, sobretot, és un horari antinatural. Plantejar una entrada a quarts de 9, les 9, i en el cas de primària, entre 9 i quarts de 10, una entrada flexible, és molt més eficient. Per exemple, plantejar que els adolescents estiguin dinant com estan dinant a les 3 de la tarda, perquè surten a quarts de 3, és molt poc saludable. L'horari de dinar hauria de ser entre les 12 i les 2. De les 2 a les 4 haurà de ser un temps que estudi assistir. L'objectiu ha de ser que entre les 6 i les 8, segons l'edat, tothom sigui a casa.
Tot plegat després que la OCDE alerti que més hores de classe no vol dir millors resultats acadèmics. De fet, posa un exemple. Un estudiant de secundària fa cada curs 1.000 hores lectives, 240 més que un estudiant finlandès. I això, com dèiem, no es tradueix en millors notes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Neix la plataforma Aturem la Llei Aragonès. Més de 50 col·lectius del sector educatiu, sanitari i social s'han ajuntat per denunciar que la futura llei de contractes de serveis a les persones és el pas definitiu en la privatització dels serveis públics. Demanen que s'aturi i que els serveis bàsics quedin blindats. Els comuns i la CUP també hi donen suport. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La FAPAC, els estudiants o la Marea Blanca, entre altres, veuen amb preocupació extrema la llei aragonès perquè permetrà, diuen, les privatitzacions de serveis. Per això, Concep Miró, del sector social, demana que s'aturi.
I demanem que el procés legislatiu actual s'aturi i es replantegi la proposta a través d'una llei integral que, en primer lloc, blindi la gestió pública dels serveis bàsics per evitar que les empreses privades entrin a mercantilitzar l'educació, la sanitat i els serveis socials.
La plataforma ja ha convocat una concentració davant del Parlament el dia 25 i una manifestació a Barcelona el 19 d'octubre.
A les Terres de l'Ebre, el sindicat UGT ha denunciat la situació d'explotació laboral que viuen els treballadors del sector agrari. Denuncien l'existència de grups i màfies que extorsionen els temporers i també que no es compleixen els convenis agropecuaris. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. La UGT calcula que a les Terres de l'Ebre un miler de treballadors de la campanya del cítric estaran en situació irregular. Majoritàriament són estrangers sense papers d'origen indi i pakistanès. El sindicat ha denunciat la situació precària que viuen els temporers al territori. Asseguren que hi ha intermediaris organitzats que cobren diners a aquests temporers per buscar-los feina, habitatge i pel transport. A més, UGT denuncia l'existència de pisos pastera on els treballadors agrícoles malviuen en condicions infrahumanes. Paco Folk és el responsable del sector agrari de la UGT a Catalunya.
Estas casas o pisos están principalmente en Amposta, la que más. Tortosa, Ullacona, del Tebre, la Aldea, les cobran 120 euros al mes por la cama. En pisos de 4 personas hay 10 o 12. No les dejan salir a la calle si no es para ir a trabajar, para que los vecinos no vean la cantidad de gente que hay viviendo en dichos pisos.
El sindicat ha denunciat també la desigualtat de sous entre homes i dones i el pagament de les hores per sota del conveni establert.
Doncs no deixem el camp ni les Terres de l'Ebre perquè els experts auguren enguany una collita excel·lent d'arròs del Delta. La sega ha començat aquesta vegada un xic tard, però precisament aquest retard i les bones condicions meteorològiques fan preveure als productors que s'arribarà a recollir fins a 140.000 tones d'aquest cereal. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Finalment, les relatives baixes temperatures del passat mes de maig no han afectat el desenvolupament de la planta i la calor d'aquest estiu ha ajudat a mantenir els fongs. Així ho explicava Dani Forcadelle, membre d'Unió de Pagesos. L'escoltem.
Ja portàvem 2-3 anys relativament bons, que sobrepassaven uns 130.000 tonelades, i enguany la previsió és arribar a les 140.000 tones. Realment he de dir que es preveu molta qualitat. He de dir que portem uns 10 dies de retard, que evidentment no afecta l'arròs. De fet, inclús és bona senyal, contra més tard de madurar, vol dir que està acabant amb més qualitat.
La collita més ha pogut també enguany esquivar una bona part dels efectes devastadors de la plaga del cargol Massana, segons apunta el responsable del sindicat agrari. Això és fruit de l'efectivitat de les mesures empreses pels mateixos pagesos. Atesos aquests condicionants favorables, les expectatives de la campanya són optimistes per al sector, també pel que fa al preu de l'arròs, el qual no es donarà a conèixer fins algunes setmanes després de la finalització de la sega, un hàndicap habitual per als productors. Es confia, però, que es mantindrà la línia d'estabilitat dels darrers anys al voltant dels 290 euros la tona.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En clau política, l'escenari de nova convocatòria electoral al Congrés dels Diputats és cada cop més a prop. El PSOE assumeix extraoficialment que no hi haurà investidura i es prepara per una compareixença aquesta nit del president en funcions Pedro Sánchez des de la Moncloa per confirmar si hi haurà o no noves eleccions el proper 10 de novembre.
Això serà quan finalitzi la ronda de contactes del rei Felip VI amb els diferents líders de les formacions polítiques i constatar que no hi ha acord per a una nova investidura. Precisament la darrera trobada serà en Pedro Sánchez. El president del govern en funcions ha aprovat de nou una ronda de contactes telefòniques amb Unidas Podemos, però també amb el Partit Popular i Ciutadans per aconseguir evitar una nova convocatòria electoral. El resultat de les converses, però, no ha estat satisfactori i ara per ara la incertesa és màxima. Les posicions continuen més enrocades que mai i l'escenari d'eleccions el proper 10 de novembre és cada cop més a prop.
I en clau local, l'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acusa el govern municipal de tergiversar les valoracions sobre la situació financera de la paeria. És la resposta a les acusacions de Miquel Puello, que ahir parlava d'un deute de més de 175 milions d'euros. Larrosa ha tret importància a aquestes xifres i ha exigit a l'actual regidora d'Economia que retiri les acusacions de presumptes irregularitats comptables a l'empresa municipal d'urbanisme. Ho ha ullit de ràdio, Carles Castelló.
Larrosa ha afirmat que l'Ajuntament és una institució solvent i que la roda de premsa feta ahir per Miquel Puello pretén amagar la falta de projecte de l'actual paeria. Per Larrosa, el deute de l'Ajuntament, que es va xifrar en 175 milions d'euros, és producte d'una voluntat transformadora de la ciutat duta a terme per l'anterior equip de govern.
Per què no s'explica que el deute del parc científic, el 50%, li correspon a la universitat? Per què no es va explicar que del deute del parc científic hi ha 10 milions que ha d'assumir la Generalitat de Catalunya?
Larrosa ha matisat que els gairebé 1.300 euros de deute per cada lleidatà són únicament 5 de deute financer per habitant i any. El dirigent socialista també ha volgut explicar el per què algunes partides pressupostàries ja estan esgotades a dia d'avui en el seu pressupost anual. El líder del grup del PSC també ha criticat que en els 3 mesos que fa que el nou equip de govern és a la paeria no s'hagi posat a la venda ni un pam de terreny, el que impossibilita, segons ell, el poder finançar inversions. Ha titllat l'actual equip de govern de covard i de voler tergiversar els números amb una clara intencionalitat política.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La variant del corredor mediterrani entre Tarragona i Vandellós estarà en marxa abans de finals d'any. Així ho ha assegurat, si més no, el ministre de Foment en funcions aquest migdia, José Luis Ábalos, en una visita a la nova estació de l'Hospitalet de l'Infant. Satisfacció entre els alcaldes de la zona, malgrat que Ábalos no ha concretat encara dates. Ha seguit el ministre el nostre company de ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ricard del Amo.
Bona tarda. Ábalos s'ha compromès a obrir la variant abans d'acabar aquest any 2019. Segons el ministre en funcions, la posada en marxa d'aquesta variant suposarà un estalvi de 30 minuts entre Barcelona i València.
Una demanda històrica que en breve serà realidad y que no carece de justificación. Pensemos que en un momento en el que tenemos más de 3.000 kilómetros de vías de alta velocidad y en el que hablamos de trenes que circulan a 300 kilómetros por hora, dos áreas metropolitanas como las de Barcelona y Valencia, que aglutinan más del 10% de la población de España y que se encuentran separadas por poco más de 350 kilómetros, no disponen de una conexión ferroviaria inferior a 3 hores.
Pel que fa a les dades, el ministre en funcions apuntava que el projecte de la variant de Vandellós, iniciat fa prop de 20 anys, ha suposat una inversió dels 700 milions d'euros, dels quals ja estan executats més del 95%. Segons apunten, des de la delegació del govern, el nou traçat, apte per l'alta velocitat i trànsit mixt, connectarà el corredor del Mediterrani des de Vandellós amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, frontera francesa, i amb la línia d'ample convencional Tarragona-Reus.
El País Valencià, Múrcia i Andalusia es van recuperant poc a poc dels efectes de la gota freda. Membres de Creu Roja a Catalunya s'han desplaçat aquests dies al municipi alacantí d'Oriola per ajudar els afectats per les inundacions. Un temporal que ha fet 6 morts i nombroses destrosses materials. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Fins a 12 persones de l'entitat s'hi han desplaçat on estan muntant un alberg per ajudar uns 150 veïns afectats que s'han quedat sense casa. En declaracions a la xarxa, el cap d'aquest equip, Francisco Túnez, ha explicat que fa falta ajuda especialitzada, ja que hi ha persones afectades que van amb cadira de rodes o que necessiten una atenció específica.
Tenim capacitat ara mateix per albergar a 153 persones en unes condicions de dignitat. perquè el que volem és no només donar un llit i allà està, sinó que tinguin tots els serveis que podem tenir qualsevol persona. O sigui, la dignitat està per damunt de tot. I ajuda sí que se necessita. El tema és que l'ajuda actualment ha de ser molt especialitzada.
Creu Roja Catalunya insisteix que la situació allà és molt complicada, sobretot perquè encara hi ha pobles aïllats amb carrers i carreteres tallades.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant al Segrià. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida engega un programa pilot per millorar l'eficàcia dels professionals d'infermeria, especialment quan preparen la medicació als pacients. Es tracta de dotar-los d'armilles de senyalització per evitar qualsevol possible distracció que provoqui errors. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és evitar interrupcions i disminuir així els errors provocats per les distraccions. Les noves armilles porten a l'esquena un text breu que demana que no es molesti els professionals que les duen perquè es troben en fase de preparació de la medicació. L'objectiu del projecte és dotar el personal d'infermeria del centre hospitalari d'un entorn tranquil que faciliti la concentració i que, per tant, contribueixi a evitar el màxim d'errors. Els projectes complementarà amb una campanya informativa i formativa adreçada tant a professionals i pacients com a acompanyants. Aquest projecte se suma a altres que ja estan implantats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb l'objectiu comú de fomentar la seguretat dels pacients. Entre aquests, l'hospital disposa del projecte PROA, que propicia l'ús racional dels antibiòtics, o un projecte d'activació del codisèpsia per reduir la mortalitat dels pacients en situació d'infecció greu.
En cultura, el govern català ha declarat dos nous béns culturals d'interès nacional en la categoria de monument històric. Es tracta de l'església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, al Baix Camp, i el monestir de Sant Tomàs de Riudeperes, al municipi de Calldetenes, a Osona.
L'església és un exemple singular d'arquitectura religiosa entre el període de transició del gòtic tardà al renaixement català. Les primeres notícies de la seva construcció daten de finals del segle XVI. L'edifici pertany a l'arcabisbat de Tarragona. El monestir de Calldetenes destaca per la seva particularitat dins l'arquitectura conventual del segle XVI i per la decoració d'estil gòtic tardà, renaixentista i modernista. La declaració de bé cultural d'interès nacional comporta la protecció per llei d'aquests elements patrimonials.
El Teatre Tarragona tornarà a obrir les seves portes aquest octubre. L'edifici va haver de tancar al febrer a causa d'uns despreniments. Un cop acabades les obres s'ha pogut posar data d'obertura i s'ha presentat una nova temporada on, entre altres, es podrà veure La Tendresa, que arriba de la mà de Degoll de Gom, i Vaselina, una producció de la Sala Trono. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Entre les obres més esperades d'enguany està Jerusalem, de Julio Manrique, que va obrir recentment el Festival Grec de Barcelona. També representarà Vaselina, una producció de la Sala Trono, La Tendresa, que arriba de la mà de Degoll de Gom, i Lehman Trilogy, una representació teatral on quatre actors interpreten més de 80 papers per explicar la història d'una família d'oligarques dels Estats Units. El tècnic Carles Figuerola ha declarat que no ha estat fàcil aquesta temporada arribar als tempos desitjats.
Aquesta temporada s'ha planificat, s'ha preparat sobre tres paraules claus. Per una banda, incertesa; per l'altra banda, esperança; i per l'altra banda, consolidació. Incertesa, perquè no sabríem si les obres estarien acabades; esperança, perquè desitjaven que estiguessin acabades i poguessin començar l'octubre.
La temporada també recupera quatre espectacles previstos per al curs anterior i que van haver d'ajornar-se a causa dels treballs de substitució de la coberta del Teatre Tarragona, com són Romans, Escape Room, Mare Mar i Trolla. Per altra banda, enguany continuarà la modalitat de poder comprar entrades a 10 euros pocs minuts abans de... Aquesta promoció, que ja es va aplicar el febrer passat amb grans resultats, és gairebé inèdita a l'Estat espanyol i s'ha exportat dels teatres francesos.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, des de les 7 de la tarda, juga el Girona al camp de l'Almeria.
Els d'Unzué no poden comptar amb Estuani sancionat ni amb Jairo lesionat. El tècnic ha deixat fora de la convocatòria Alcalá i Adai. Els andalusos són tercers a la taula i encara no han perdut cap partit, mentre que els gironins estan en novena posició. Ara mateix el resultat és de 1-0 amb gol de Seikou.
En waterpolo, el Centre Natació Mataró acollirà la segona fase de l'Eurocup.
Les instal·lacions maresmenques seran seu del grup F des del 27 al 29 de setembre, en què el Quadis Mataró s'enfrontarà a l'Eger hongarès i els equips francesos del Montpellier i el Noisy-Lessec. mentre que el Mediterrani haurà de tornar a Croàcia per enfrontar-se als anfitrions del Solaris Šibenik, el Mislok hongarès i l'Ortigia italià. A la màxima competició continental, el Club Natació Terrassa rebrà aquest dissabte el Oradea romanès i jugarà la tornada el dimecres 25 de setembre a Romania. El tècnic de l'equip ballesà és Didac Covacho.
Potser quasi que prefereixo jugar el primer partit a casa perquè és en dissabte i al final doncs, el Club Natació Terrassa som un club que arrastrem a bastanta gent darrere, aleshores doncs, el ser dissabte doncs, serà l'hora que normalment, habitualment estem acostumats a jugar i així podrem tindre la piscina plena, que és al final el que busquem, no?, quan hi ha aquest tipus de competicions i aquests partits més especials. I després dimecres, doncs, el partit de tornada allà a Oradea, doncs, bueno, doncs, anirem a lluitar com sempre.
Els equips d'hoquei patins ultimen els preparatius per aquesta setmana que comença l'Hoquei Lliga.
Serà divendres amb el plat fort del Liceo Barça. Dissabte jugarà la resta de la jornada amb els partits tan interessants com el Girona Reus Deportiu, el Taradell Caldes i l'Igualada Calafell. El partit que tancarà la primera jornada serà el que enfrontarà el Lloret Vila Esportiva amb el Noia Freixenet. El campionat es presenta aquest curs amb la principal novetat del play-off pel títol. Després d'una dècada decidint el campió després de la fase regular, la federació ha decidit recuperar l'antic mètode. A partir de l'abril, els 10 primers classificats de la fase regular disputaran el play-off pel títol, mentre que els 4 últims jugaran una promoció de descens.
També arrenca aquesta setmana l'Hoquei Lliga femenina i ho farà sense un dels seus referents, l'excapitana del Voltregà, Anna Romero.
A final de la temporada passada va anunciar que es retirava, però segons ha pogut saber la xarxa, encara la podrem veure de tant en tant sobre la pista. La de Sant Hipòlit jugarà de manera esporàdica amb el Walsum d'Alemanya.
I en bàsquet, l'Unigirona es queda més de mig curs sense Núria Martínez.
La base mataronina pateix una lesió muscular que requereix intervenció quirúrgica. La jugadora ja feia dies que patia unes molèsties que la van deixar fora de la final de la Lliga Catalana disputada a la Seu d'Urgell.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Eli Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica a càrrec de les batutes més prestigioses, interpretada per grans solistes i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Descobreix tota la programació. Abonaments i entrada ja a la venda a auditori.cat.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem? Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmv-v-.cat.
Topònims.
El municipi de Forallac va néixer el 1977 fruit de l'agregació dels termes municipals de Vulpellac, Pere Tallada i Fonteta. El terme de Forallac abasta un ampli territori d'uns 50 quilòmetres quadrats que va des de l'extensa i fèrtil zona de conreu de la Conca del Daró fins a l'antic veïnat de Fitó, situat al cor del massís de les Gavarres. Pels toponimistes, Forallac és un despropòsit de nom, ja que arbitràriament van crear el nom a través d'una síl·laba de cadascun dels municipis que l'integren. Ho explica Salvador Vega, historiador.
És un acrònim que junta la primera vocal, la segona i la tercera de tres nuclis d'aquest municipi, de Fonteta, Pere Tallada, Vulpellac. Forallac. Això és, va contra totes les lògiques, normes i tendències. Els noms dels pobles, els topònims, no evolucionen. Per tant, Forallac no és un topònim, és una altra cosa.
A més d'aquests tres nuclis formen part del terme municipal de Forallac, Fitor, Sant Climent i Santa Susana de Peralta i Canapós. Aquests topònims sí que tenen cadascun el seu origen històric. Els toponimistes haguessin preferit una solució diferent al nom de Forallac. Uns veïns seus van optar per formular el topònim més llarg de Catalunya, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les diputacions de Lleida i Tarragona acorden estratègies per recolzar econòmicament les escoles bressol públiques. Montse Manent.
En la primera trobada entre els presidents de les dues diputacions, Joan Talarn i Noemí Llauradó, han acordat unir estratègies per donar suport a les llars d'infants. La Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros en ajudes a les escoles bressol municipals tarragonines. Així ho ha explicat la presidenta Noemí Llauradó.
Tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, quan ens veuen, ens ho posen damunt de la taula. És vital que ens continueu ajudant, tenint en compte, a més, que des de la Generalitat els pressupostos estan prorrogats i, per tant, la dificultat continua existint. I des de les diputacions, en aquest àmbit, doncs, que és supramunicipal, creiem que hi hem de donar suport.
Prop d'un miler de temporers del camp en situació irregular a les Terres de l'Ebre són explotats per part de xarxes mafioses, ho denuncia la UGT.
El sindicat denuncia l'existència de grups i màfies que extorsionen els temporers. UGT també alerta de l'explotació laboral que pateixen aquests treballadors i l'incompliment dels convenis agropecuaris.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La UGT calcula que a les Terres de l'Ebre un miler de treballadors de la campanya del cítric estaran en situació irregular. Majoritàriament són estrangers sense papers d'origen indi i pakistanès. Asseguren que hi ha intermediaris organitzats que cobren diners a aquests temporers per buscar-los feina, habitatge i pel transport. A més, UGT denuncia l'existència de pisos pastera on els treballadors agrícoles malviuen en condicions infrahumanes.
Neix la plataforma Aturem la Llei Aragonès. Més de 50 col·lectius del sector educatiu, sanitari i social denuncien que la futura llei de contractes de serveis a les persones és el pas definitiu en la privatització dels serveis públics.
Consell Miró del sector social ha demanat que s'aturi i que els serveis bàsics quedin blindats. Els comuns i la CUP també hi donen suport.
I demanem que el procés legislatiu actual s'aturi i es replantegi la proposta a través d'una llei integral que, en primer lloc, blindi la gestió pública dels serveis bàsics per evitar que les empreses privades entrin a mercantilitzar l'educació, la sanitat i els serveis socials.
La variant del corredor mediterrani entre Tarragona i Vandellós estarà en marxa abans de finals d'any.
Ho ha assegurat, si més no, el ministre de Foment en funcions aquest migdia, José Luis Ábalos, en una visita a la nova estació de l'Hospitalet de l'Infant, encara que no ha concretat dates.
Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo.
Segons el ministre en funcions, la posada en marxa d'aquesta variant suposarà un estalvi de 30 minuts entre Barcelona i València. Pel que fa a les dades, el ministre en funcions apuntava que el projecte de la variant de Vandellós, iniciat fa prop de 20 anys, ha suposat una inversió propera als 700 milions d'euros, dels quals ja estan executats més del 95%.
El Teatre de Tarragona tornarà a obrir les seves portes aquest octubre. L'edifici va haver de tancar al febrer a causa d'uns despreniments.
La nova temporada presentarà, entre d'altres, La Tendresa, que arribarà de la mà de Goll de Gom i Vaselina, una producció de la Sala Trono.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Entre les obres més esperades d'enguany està Jerusalem, de Julio Manrique, que va obrir recentment el Festival Grec de Barcelona. També representarà Vaselina, una producció de la Sala Trono, La Tendresa, que arriba de la mà, i Le Mans Trilogy, una representació teatral on quatre actors interpreten més de 80 papers per explicar la història d'una família d'oligarques dels Estats Units.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Novament, els ruixats han fet acte de presència a punts del Pirineu i Prepirineu. Afectaran de forma dispersa punts de la serralada al llarg de la tarda i seran d'intensitat entre feble i moderada en general, localment acompanyats de tempesta i fins i tot de fang. Mentre que la resta de Catalunya hem d'esperar que es continuï imposant l'ambient assolellat, això sí, amb algunes bandes de núvols alts que han d'anar arribant pel sud del país i que fins i tot al final del dia i durant la propera matinada es podran fer una mica més abundants. Unes bandes de núvols que es mantindran fins demà al matí. A partir de llavors minvaran els núvols, s'imposarà un altre cop el cel seré un poc ennuvolat, però serà momentani i és que ràpidament demà al centre del dia creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral, on s'esperen alguns xàfecs o tempestes localment intensos durant les hores centrals del dia, que fins i tot es poden desplaçar cap a zones properes. Pel que fa a la temperatura, tenim durant aquestes hores centrals del dia uns valors més alts que els d'ahir, i aquesta tendència a l'alça es mantindrà també pel que fa a l'ambient matinal de cara al dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs seguim parlant de rondes amb complicacions, especialment la ronda del litoral en sentit Trinitat i també la ronda de dalt amb 5 quilòmetres amb un temps petit en el cas de que són àrea metropolitana. Hem de dir que la situació ha millorat molt. Els accessos nord només en resta una retenció, la B30 lateral de la P7 a Barberà en sentit Tarragona, res, un quilòmetre i mig, i en el cas de la C58 a Montcada cap a Trinitat, un parell de quilòmetres. A la resta de dies se circula ja sense problemes. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les diputacions de Lleida i Tarragona acorden unir estratègies per recolzar econòmicament les escoles bressol públiques.
Aquest matí s'han trobat per primera vegada els dos presidents de les dues diputacions, Joan Talarn per Lleida i Noemí Llauradó per Tarragona. I dins l'acord en les línies de treball dels dos ens supramunicipals hi ha la voluntat d'incidir en el suport de les administracions a les llars d'infants municipals respectives de cada demarcació.
En el cas de Tarragona, aquest suport es concreta en 5 milions d'euros de la Diputació per alleugerir les càrregues de les escoles bressol públiques tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut aquest dimarts el seu homòleg lleidatà, Joan Talarn, amb el qual han tractat diversos temes que afecten totes dues demarcacions. En aquesta visita han acordat incidir en el suport a les llars d'infants municipals amb una mesura amb la qual es pretén garantir la prestació dels serveis d'aquests equipaments. Escoltem a la presidenta, Noemí Llauradó, parlar de la necessitat que molts ajuntaments tenen amb aquesta concessió.
Si mireu el curs 17-18, aproximadament, per tenir unes dades aproximades, se'n van poder beneficiar 150 llars d'infants. El que és important és que les diputacions, una de les nostres funcions principals és ajudar els ajuntaments, ajudar els municipis perquè puguin destinar doncs, recursos i serveis a la seva ciutadania, que al fi i al cap és el més important. No? Hem de cobrir una sèrie de serveis que considerem bàsics a les persones, i allà on no arriben els municipis, doncs la Diputació sí pot contribuir i contribueix.
Els ajuts a les llars d'infants de 0 a 3 anys, que la Diputació de Tarragona ja va iniciar el 2014 en virtut d'un conveni amb la Generalitat i les quatre diputacions catalanes, continuaran enguany amb una inversió de 5 milions d'euros per a la demarcació de Tarragona i així poder fer front a les despeses produïdes durant el curs passat. De la seva part, Joan Talarn ha indicat que Lleida repartirà 3 milions d'euros als seus municipis per mantenir el servei d'escola i donar-lo suport. Per una altra banda, també els presidents han comentat que estan començant a treballar línies d'actuació per les comarques afectades pels incendis d'aquest estiu, sobretot a la zona de la Ribera d'Ebre.
I encara parlant sobre educació, la Fundació Jaume Bofill ha demanat canvis en els horaris i l'organització de les jornades a les escoles. L'objectiu, millorar la qualitat de l'aprenentatge. N'ha parlat el director de l'entitat en una entrevista a la xarxa.
Ismael Palacín ha alertat que els alumnes estan al servei dels horaris de la societat. D'aquesta manera ha detallat què fem malament i quins canvis s'haurien de fer.
Avui tots els experts en son diuen que per un adolescent, sobretot, és un horari antinatural. Plantejar una entrada a quarts de nou, les nou, i en el cas de primària, entre nou i quarts de deu, una entrada flexible, que és molt més eficient. Per exemple, plantejar que els adolescents estiguin dinant com estan dinant a les 3 de la tarda, perquè surten a quarts de 3, és molt poc saludable. L'horari de dinar hauria de ser entre les 12 i les 2. De les 2 a les 4 haurà de ser un temps que estudi assistir. L'objectiu ha de ser que entre les 6 i les 8, segons l'edat, tothom sigui a casa.
Tot plegat després que la OCDE alerti que més hores de classe no vol dir millors resultats acadèmics. De fet, posa un exemple. Un estudiant de secundària fa cada curs 1.000 hores lectives, 240 més que un estudiant finlandès. I això, com dèiem, no es tradueix en millors notes.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Neix la plataforma Aturem la Llei Aragonès. Més de 50 col·lectius del sector educatiu, sanitari i social s'han ajuntat per denunciar que la futura llei de contractes de serveis a les persones és el pas definitiu en la privatització dels serveis públics. Demanen que s'aturi i que els serveis bàsics quedin blindats. Els comuns i la CUP també hi donen suport. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La FAPAC, els estudiants o la Marea Blanca, entre altres, veuen amb preocupació extrema la llei aragonès perquè permetrà, diuen, les privatitzacions de serveis. Per això, Concep Miró, del sector social, demana que s'aturi.
I demanem que el procés legislatiu actual s'aturi i es replantegi la proposta a través d'una llei integral que, en primer lloc, blindi la gestió pública dels serveis bàsics per evitar que les empreses privades entrin a mercantilitzar l'educació, la sanitat i els serveis socials.
La plataforma ja ha convocat una concentració davant del Parlament el dia 25 i una manifestació a Barcelona el 19 d'octubre.
A les Terres de l'Ebre, el sindicat UGT ha denunciat la situació d'explotació laboral que viuen els treballadors del sector agrari. Denuncien l'existència de grups i màfies que extorsionen els temporers i també que no es compleixen els convenis agropecuaris. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. La UGT calcula que a les Terres de l'Ebre un miler de treballadors de la campanya del cítric estaran en situació irregular. Majoritàriament són estrangers sense papers d'origen indi i pakistanès. El sindicat ha denunciat la situació precària que viuen els temporers al territori. Asseguren que hi ha intermediaris organitzats que cobren diners a aquests temporers per buscar-los feina, habitatge i pel transport. A més, UGT denuncia l'existència de pisos pastera on els treballadors agrícoles malviuen en condicions infrahumanes. Paco Folk és el responsable del sector agrari de la UGT a Catalunya.
Estas casas o pisos están principalmente en Amposta la que más. Tortosa, Ullacona, del Tebre, la Aldea, les cobran 120 euros al mes por la cama. En pisos de 4 personas hay 10 o 12. No les dejan salir a la calle si no es para ir a trabajar, para que los vecinos no vean la cantidad de gente que hay viviendo en dichos pisos.
El sindicat ha denunciat també la desigualtat de sous entre homes i dones i el pagament de les hores per sota del conveni establert.
El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la convocatòria de 750 noves places de Mossos i 250 de bombers. D'aquesta manera s'intenta revertir la falta d'efectius a aquests dos cossos. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que l'Estat encara limita la contractació de treballadors públics, les noves places es convoquen gràcies a les vacants creades per les jubilacions d'un miler de funcionaris en el conjunt de la Generalitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat la feina feta per augmentar el nombre de Mossos i bombers.
Aquest govern comença a treballar el juny de l'any 2018. En els 15 mesos següents hem triat endavant dues promocions que ha suposat un increment de 1.500 places en el cos de Mossos d'Esquadra i un increment de 500 places en el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
Miquel Buch ha explicat que en els propers anys es convocaran 500 noves places de bombers per arribar a la xifra de 1.000 nous efectius l'any 2020.
Finalment, no hi ha hagut acord entre la direcció i el comitè del personal de Terra d'Ibèria i es manté la convocatòria de vaga per al cap de setmana i dilluns i dimarts de la setmana que ve. Una aturada convocada per la UGT per tots els dilluns entre el 30 de setembre i el 18 de novembre.
El motiu de la protesta és la decisió de l'empresa de suspendre les negociacions per al nou conveni col·lectiu. Una negociació en què s'esperava resoldre, entre d'altres, la situació contractual precària dels eventuals i establir uns horaris que permetin una millor conciliació laboral i familiar. La mediació ha estat a la Conselleria de Treball i volia ser un acostament entre treballadors i l'empresa que va suspendre les negociacions perquè considera injustificades les diferents vagues darrer mes a Barcelona, Madrid i Bilbao.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En clau política, negociacions a contrarrellotge per evitar unes noves eleccions al Congrés dels Diputats. A hores d'ara continua la ronda de consultes del rei Felip VI amb els diferents líders de les formacions polítiques. Fonts de la Casa Reial asseguren que el rei comunicarà si hi ha o no investidura aquest mateix dimarts, un cop finalitzi l'última consulta.
Això serà quan finalitzi la trobada amb Pedro Sánchez, el president del govern en funcions, precisament ha aprovat de nou una ronda de contactes telefònics amb Unidas Podemos, però també amb el Partit Popular i Ciutadans per aconseguir evitar una nova convocatòria electoral. El resultat de les converses, però, no ha estat satisfactori i ara per ara la incertesa és màxima. Les posicions continuen més enrocades que mai i malgrat que el PSOE assegura que vol iniciar legislatura amb un govern estable sense passar per uns nous comicis, l'escenari d'eleccions el proper 10 de novembre és cada cop més a prop.
I en clau municipal, l'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acusa el govern municipal de tergiversar les valoracions sobre la situació financera de la paeria. És la resposta a les acusacions de Miquel Puello, que ahir parlava d'un deute de més de 175 milions d'euros a les arques públiques. Larrosa ha tret importància a aquestes xifres i ha exigit a l'actual regidora d'Economia que retiri les acusacions de presumptes irregularitats comptables a l'empresa municipal d'urbanisme. Ho ha dit a Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Larrosa ha afirmat que l'Ajuntament és una institució solvent i que la roda de premsa feta ahir per Miquel Puello pretén amagar la falta de projecte de l'actual paeria. Per Larrosa, el deute de l'Ajuntament, que es va xifrar en 175 milions d'euros, és producte d'una voluntat transformadora de la ciutat duta a terme per l'anterior equip de govern.
Per què no s'explica que el deute del parc científic, el 50%, li correspon a la universitat? Per què no es va explicar que del deute del parc científic hi ha 10 milions que ha d'assumir la Generalitat de Catalunya?
Larrosa ha matisat que els gairebé 1.300 euros de deute per cada lleidatà són únicament 5 de deute financer per habitant i any. El dirigent socialista també ha volgut explicar el per què algunes partides pressupostàries ja estan esgotades a dia d'avui en el seu pressupost anual. El líder del grup del PSC també ha criticat que en els 3 mesos que fa que el nou equip de govern és a la paeria no s'hagi posat a la venda ni un pam de terreny, el que impossibilita i segons ell, el poder finançar inversions. Ha titllat l'actual equip de govern de covard i de voler tergiversar els números amb una clara intencionalitat política.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La variant del corredor mediterrani entre Tarragona i Vandellós estarà en marxa abans de finals d'any. Així ho ha assegurat, si més no, el ministre de Foment en funcions aquest migdia, José Luis Ábalos, en una visita a la nova estació de l'Hospitalet de l'Infant. Satisfacció, doncs, entre els alcaldes de la zona, malgrat que Ábalos no ha concretat encara dates. Ha seguit el ministre, el nostre company de ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ricard de Lamo. Bona tarda.
Bona tarda. Ábalos s'ha compromès a obrir la variant abans d'acabar aquest any 2019. Segons el ministre en funcions, la posada en marxa d'aquesta variant suposarà un estalvi de 30 minuts entre Barcelona i València.
Una demanda històrica que en breve serà realidad y que no carece de justificación. Pensemos que en un momento en el que tenemos más de 3.000 kilómetros de vías de alta velocidad y en el que hablamos de trenes que circulan a 300 kilómetros por hora, dos áreas metropolitanas como las de Barcelona y Valencia, que aglutinan más del 10% de la población de España y que se encuentran separadas por poco más de 350 kilómetros, no disponen de una conexión ferroviaria inferior a 3 horas.
Pel que fa a les dades, el ministre en funcions apuntava que el projecte de la variant de Vandellós, iniciat fa prop de 20 anys, ha suposat una inversió propera als 700 milions d'euros, dels quals ja estan executats més del 95%. Segons apunten, des de la delegació del govern, el nou traçat, apte per l'alta velocitat i trànsit mixt, connectarà el corredor del Mediterrani des de Vandellós amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, frontera francesa, i amb la línia d'ample convencional Tarragona-Reus.
El Segrià, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, engega un programa pilot per millorar l'eficàcia dels professionals d'infermeria, especialment quan preparen la medicació als pacients. Es tracta de dotar-los d'armilles de senyalització per evitar qualsevol possible distracció que provoqui errors. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és evitar interrupcions i disminuir així els errors provocats per les distraccions. Les noves armilles porten a l'esquena un text breu que demana que no es molesti els professionals que les duen perquè es troben en fase de preparació de la medicació. L'objectiu del projecte és dotar el personal d'infermeria del centre hospitalari d'un entorn tranquil que faciliti la concentració i que, per tant, contribueixi a evitar el màxim d'errors. El projecte es complementarà amb una campanya informativa i formativa adreçada tant a professionals i pacients com a acompanyants. Aquest projecte se suma a altres que ja estan implicats a l'Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb l'objectiu comú de fomentar la seguretat dels pacients. Entre aquests, l'hospital disposa del projecte PROA, que propicia l'ús racional dels antibiòtics, o un projecte d'activació del codi sepsi urgència per reduir la mortalitat dels pacients en situació d'infecció greu.
No deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Palamós i l'atenció primària del municipi han registrat un augment del 2% de les urgències hospitalàries aquest estiu. Les xifres augmenten cada any amb l'arribada del turisme i l'augment de població i els professionals sanitaris alerten que cada vegada costa més trobar personal de reforç durant aquests mesos. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
4 de cada 10 persones que tenen una urgència mèdica al Baix Empordà durant l'estiu són turistes. L'Hospital de Palamós ha atès més de 20.000 visites entre els mesos de juny i agost, amb un increment del 2%. Les urgències de més gravetat han pujat 4 punts i les menys greus han tingut un temps d'espera mitjà de 57 minuts, el més baix, en els últims 4 anys. Marc Pérez, director d'urgències de l'Hospital de Palamós, diu que les xifres estan prou estables.
Però el mes d'agost crec que arriba a un punt de saturació del que és l'oferta turística i això vol dir doncs, que, per dir-ho d'una manera, no hi cap més gent. En el no cap més gent, doncs, també el número d'urgències també s'estabilitza. Normalment el que anem veient aquests dos últims 2, 3, 4 anys, que el mes d'agost és bastant més estable, el mes de juliol, juny, fluctua més, doncs, perquè també entenem que la població són els dos mesos que hi ha anys que fan més vacances, n'hi ha que fan menys, i el punt de saturació del que és l'oferta turística és més variable.
Pel que fa als centres de primària del Baix Empordà, el volum d'urgències ateses ha estat de quasi 34.000. Des de serveis de salut integrats del Baix Empordà es queixen que cada cop costa més trobar personal de reforç a l'estiu, especialment a infermeria.
En cultura, el Teatre Tarragona tornarà a obrir les seves portes aquest octubre. L'edifici va haver de tancar al febrer a causa d'uns despreniments. Un cop acabades les obres, s'ha pogut posar data d'obertura i s'ha presentat una nova temporada on, entre d'altres, es podrà veure La Tendresa, que arriba de la mà de Goll de Gom, i Vaselina, una producció de la Sala Trono. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Entre les obres més esperades d'enguany està Jerusalem, de Julio Manrique, que va obrir recentment el Festival Grec de Barcelona. També representarà Vaselina, una producció de la Sala Trono, La Tendresa, que arriba de la mà de Goll de Gom, i Le Mans Trilogy, una representació teatral on 4 actors interpreten més de 80 papers per explicar la història d'una família d'oligarques dels Estats Units. El tècnic Carles Figuerola ha declarat que no ha estat fàcil aquesta temporada arribar als tempos desitjats.
Aquesta temporada s'ha planificat, s'ha preparat sobre 3 paraules claus. Per una banda, incertesa, per l'altra banda, esperança i per l'altra banda, consolidació. Incertesa perquè no sabríem si les obres estarien acabades, esperança perquè desitjaven que estiguessin acabades i poguessin començar l'octubre.
La temporada també recupera 4 espectacles previstos per al curs anterior i que van haver d'ajornar-se a causa dels treballs de substitució de la coberta del Teatre Tarragona, com són Romans, Escape Room, Mare Mar i Trolla. Per altra banda, enguany continuarà la modalitat de poder comprar entrades a 10 euros pocs minuts abans de la representació. Aquesta promoció, que ja es va aplicar el febrer passat amb grans resultats, és gairebé inèdita a l'Estat espanyol i s'ha exportat dels teatres francesos.
I a Lleida, al Segrià, ja escalfen motors per les festes de tardor que arribaran a la ciutat del 27 al 30 de setembre. Enguany, la principal novetat és la instal·lació d'un escenari a l'Avinguda Rovira Roura, on hi actuaran dissabte el grup de Calafell, Buos. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Els grups més destacats d'aquests dies seran Robestesa i Buos. Aquesta darrera formació actuarà en una zona on tradicionalment no hi ha hagut concerts, a l'Avinguda Rovira Roura. Cal destacar també, i com ha assegurat la Paeria, que Buos sortirà a escena a 11:45 de la nit per d'aquesta manera poder comptar amb un públic familiar. La cloenda de la festa en aquesta zona serà a 1:45 de la matinada, per tal i com ha explicat l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida, poder conciliar el descans dels assistents i del veïnatge amb la revetlla. Respecte a futures festes majors, el paent cap Miquel Puello ha assegurat que es plantejaran alguns canvis.
Busquem i buscarem nous espais de celebració, és a dir, la geografia de la festa a Lleida ha de ser més diversa i més variada. També voldria destacar aquest treball amb el tema dels horaris. És un repte conciliar el dret a la festa, el dret a passar-s'ho bé, amb el dret al descans i amb el dret a la conciliació familiar. Crec que pot ser interessant veure com ens en sortim i també voldria destacar l'aposta pel centre històric.
Bé, doncs sobre aquest aspecte, Puello ha dit que cal que en aquest barri, el del centre històric, hi passin més coses atractives i innovadores.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, des de les 7 de la tarda, que juga el Girona al camp de l'Almeria.
Els duen comptar amb Estuani sancionant ni amb Jairo lesionat. El tècnic ha deixat fora de la convocatòria el Calai Adai. Els andalusos són tercers de la taula i encara no han perdut cap partit, mentre que els gironins estan en novena posició. Ara mateix el partit es troba al descans amb el resultat de 1-0 amb gol de Secu.
I en waterpolo, el centre Natació Mataró acollirà la segona fase de l'Eurocup.
Les instal·lacions maresmenques seran seu del grup F des del 27 al 29 de setembre, en el que el Quadis Mataró s'enfrontarà a l'Eger hongarès i als equips francesos del Montpellier i el Noisy Lessec, mentre que el Mediterrani haurà de tornar a Croàcia per enfrontar-se als anfitrions del Solari Sivenik, el Mizlok hongarès i l'Ortigia italià. A la màxima competició continental, el Club Natació Terrassa rebrà aquest dissabte a l'Oradea romanès i jugarà la tornada el dimecres 25 de setembre a Romania. El tècnic de l'equip Bellesà, Dida Covacho, destaca les claus de l'enfrontament amb els romanesos.
Nosaltres hem d'aprofitar una miqueta la nostra velocitat, que som un equip que sortim ràpid, que a mi m'agrada jugar molt ràpid i crec que per aquí és per on hem d'intentar fer-los mal. Ja no per com siguin ells, sinó per com som nosaltres. No? Normalment jo treballo els partits com som nosaltres i després en funció del rival que tinguis, però sí que pots canviar una cosa o una altra. No? Podré valorar-los més a partir de diumenge, però ara primer el que tenim és el nostre ordre, aquest és el que ens ha de funcionar, no? L'ordre defensiu que ja tenim i després amb aquesta sortida que normalment ens caracteritza.
Els equips d'hoquei patins ultimen els preparatius perquè aquesta setmana comença l'hoquei lliga.
Serà divendres amb el plat fort del Liceo Barça. Dissabte jugarà la resta de la jornada amb partits tan interessants com el Girona Reus Deportiu, el Taradell Caldes i l'Igualada Calafell. El partit que tancarà la primera jornada serà el que enfrontarà el Lloret Vila Esportiva amb el Noia Freixenet.
Ràdio Sant Sadurní, El Jiménez.
Bon dia. El Club Esportiu Noia Freixenet va presentar els 19 equips que defensaran els colors del conjunt sadurninenc al llarg d'aquesta temporada. Un any més, la presentació va estar protagonitzada pel primer equip, que compta amb les novetats de Jordi Ferrer i Pol Manrubia, a més de la incorporació de tres juniors de la casa, Roger Montserrat, Pere Orpí i Toni Salvador. La capitania del primer equip continuarà recaient en Aleix Esteller, que estarà acompanyat de Xus Fernández. Completen la plantilla del primer equip el porter Martí Zapater i els jugadors Xavi Costa, Sergi Llorca i Sergi Aragonès. A la banqueta, Pere Varias dirigirà l'equip per cinquena temporada consecutiva. D'altra banda, el filial roig i negre, sota les ordres de David Carrasco, tornarà a competir a la primera competició regular del País la Nacional Catalana. Tres equips júnior, tres juvenils, tres infantils, dos alevins, dos benjamins, tres prebenjamins i un equip d'escoleta completaran la pedrera del club.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Dida Calcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem com sempre demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc a l'espai natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. El Pou.
Un exprofessora i un professor de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa han dirigit Mars.Oman, un curt que documenta una missió espacial anàloga a Mart, al desert d'Aràbia. Avui volem saber ben bé què és una missió espacial anàloga i què s'han trobat els realitzadors en aquest documental. Per això tenim amb nosaltres a un dels directors, el Miquel Sureda. Bé, aquest documental parla d'aquesta missió espacial anàloga que es va fer a Oman, però parla de de moltes altres coses també que passen al voltant de tota aquesta missió. Però comencem explicant d'on sorgeix, perquè què hi feien allà una gent intentant de simular Mart al mig del desert.
Doncs el que estaven fent era el que acabes de comentar, el que diu una missió anàloga, que curiosament no és ni la primera ni la segona que es fa. Porta molt de temps diferents agents espacials fent això, perquè clar, si pensem com provar tecnologia o com provar, per exemple, protocols i procediments que es faran servir el dia que muntem una base a la Lluna o el dia que muntem una base a Mart, doncs és molt difícil realment fer aquests assajos in situ. No podem anar a Mart a provar com seran les coses perquè està lluny i ara mateix no tenim la tecnologia per anar-hi. De manera que el que s'ha inventat és, doncs, aquesta idea de dir, bueno, es busquen llocs a la Terra que siguin relativament similars a Mart o a la Lluna, però en aquest cas a Mart, per alguna raó concreta. No necessàriament ha de ser per la temperatura, pot ser per exemple pel tipus de terra, pot ser perquè hi ha un glaciar, que a Mart també n'hi ha. Aleshores busques un lloc que s'assembli per alguna raó i a la aleshores allà te'n vas a fer una missió com si estiguessis a Mart, que és el que es diu això, una missió anàloga.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.